Las faldas cuajadas de flores y pétalos tridimensionales, perdona, beben de los colores que tiñen el jardín donde tuvieron lugar los encuentros extramatrimoniales de las dos escritoras. ¡Es ahí, vaya puta mierda! ¡Qué cuyón son pétalos tridimensionales!
Pero bueno, ¿qué se ha fet de Toby en tota aquesta història?
Bueno, no ho sabem.
Ai, Toby. Ai.
No, no posseguis, Toby. No posseguis. No posseguis.
A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Estem criant molt malament el Toby, eh?
Pobre Toby.
Pobre Toby.
Pobre Toby. On, què s'han de haver fet del Toby?
Està vivint tan tranquil, suposo.
5 minuts i a les 11.
És una estrella de YouTube.
Sí, sí, tira.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou je reste...
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Marco Montero, bon dia.
Hola, hola, hola.
Què, 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 què?
Des de Ràdio Cincinnati bombardejada.
Sí. De veritat, és escenari de guerra, eh?
No, a Bòsnia, a Segovina, segurament no era...
No, va.
No fem bromes amb això, que es posa molt seriós.
No.
A més, això igual ho he fet pel que el Dia Mundial de la Ràdio,
sí.
No?
Per refer-la, vull dir.
Sí. Pues no és mala idea, tirar-ho tot... Hi ha tantes coses que s'hauria de tirar tot a terra i tornar a començar.
El Dia Mundial de la Ràdio, vas de bolo.
Sí, bueno...
Sí o no?
Sí, sí. Me'n vaig.
M'ho van dir ahir, que anaves a Lleida.
Sí.
Què et porta amb el Basté?
Sí, no aniràs, vull dir...
No, però...
No sé jo la guerra sol.
No, però vull dir que et porta... Però tu, sí. Ja...
Què vols dir?
Fa molts anys que no vas al món al RAC1.
Ah, sí, una mica.
Sí, et porta com a assessor gastronòmic, no? Sí, deus tenir algun...
Mira, vaig a mirar la llista de restaurants de Lleida.
Amics, sí. Sí, tu vas per organitzar el dinar després quan acabi el programa, no?
No, queda tornar, però jo em quedaria a Lleida, perquè és una zona fantàstica de Catalunya.
Fantàstica, sí. Amb uns restaurants boníssims, eh?
I també es menja molt bé.
I de baixada podeu parar per Arenys. No sé si agafar el camí, però crec que no. Però
heu de venir a criticar això també?
No, que, no, que ja que és el Dia Mundial de la Ràdio, no compteu amb nosaltres per res.
No, per això, com cal...
Però jo no tinc poder de decisió en això.
Aviam.
Perquè jo no és el meu programa, de què el Basté, això?
Ja.
Però tu t'han portat. Però tu pots dir, els hi dec una cosa a aquests nois, que vinguin també.
No, però mira, fem una cosa, Xavi, com que tu algun dia hauràs d'anar a pagar el forat que has deixat a l'Hispània. Algun dia hauràs d'anar.
Sou molt pesats.
Aleshores... t'acompanyem i ens convides. Tu digues, mira, vaig a pagar. I aquella, pagar tot i una mica més...
I una miqueta més. Bueno, això ho podríem fer, ho podríem plantejar.
Vale. Deixem de pensar en menjar... Això mai pensava que jo ho diria, eh?
No.
I anem allò important, eh? Val dir que el motiu pel qual hem fet el sacre d'avui és una mica peculiar. Perquè ja sabeu que gairebé nosaltres no admirem ningú. Bé, bueno, sí.
A tu.
A Sant Roman, a Sant Ramon Ajenjo.
No sabem ni el nom.
A Sant Ramon. Ramon, a Sant Ramon Ajenjo, sí, perquè és el nostre pastor. Aquest sí, és el d'Aram. Aquest sí, aquest l'estimem i és l'única persona que no tocarem.
Sí, la gent no sap qui... Vull dir, potser, és possible que no sàpiga molta gent qui és, però és el senyor d'Aram, efectivament.
És el senyor d'Aram.
D'Aram, de Cacolat, del Vuelva del Tour, el senyor és el nostre pastor.
Prou.
Però, perquè ja, nosaltres, diguem-ne, admirem a poca gent, tothom té alguna cosa per treure-li, i normalment ho decidim perquè ens sona que hi ha algun fil per tirar, perquè estem convençuts que hi ha de xitxa. Fem aquest, segur que hi ha, no? En aquesta ocasió, sí, sabíem que tenia tela.
Sí, està.
Però per què ho hem fet? Per la seva cançó.
Per la seva cançó?
Per posar la cançó que posarem la primera.
Vale.
És a dir, la cançó ha decidit quin personatge fem.
No, però...
Mètode científic.
Bueno, però més enllà de la cançó, el nostre home d'avui, a la seva època va ser molt il·lustre. Té carrers, té fundacions...
Això ens agrada.
I era difícil de fer. De fet, el Malcolm, com treballa amb temps, va estar a punt de fer Calígula a última hora perquè recordava la pel·lícula de Tinto Brass. És un molt guarret, ell. Però, bueno, però és que avui desenmascarem un mite de l'esquerra republicana espanyola, socialista, i que ha estat molt denostat per la dreta més Vox i més ultramuntana.
Aquest és el problema, ara, que us...
No, per mi no tinc cap problema.
No, sí,
aquest tio era realment un desgraciat. I alguna vegada, com fa Junts, s'ha d'estar d'acord amb Vox.
Sí, però si feia poc, no pensar que estaves fent servir arguments...
Clar.
No farem servir els mateixos arguments que fa servir Vox, que, per cert, va demanar que li traguessin un carrer al seu nom a Madrid fa poc. Ens ha costat decidir-nos, però la cançó no la podríem deixar passar. El nostre home d'avui va ser president del govern, de bons es deia president del Consell de Ministres durant la Guerra Civil Espanyola, és a dir, el costat bo, i va promulgar moltes mesures socials, va estar en un camp de concentració nazi i va morir a l'exili. Va ser ministre de la guerra durant la guerra, és que en té sentit.
Veritat, eh? Ser ministre de la Guerra en Pau, sí, no, poca feina, en principi.
A més, ja li deien, després li van dir de defensa, com per...
Ah, per treure-li la paraula.
Les coses es deien molt més a la cara.
Com va?
Ministre de la Guerra.
Sí, de ministre de la Guerra, la guerra no va anar, no va anar gaire bé, la veritat.
No, no.
La va perdre, vull dir.
De fet, sí, no, no, no. Aquí
no va ser... gestionar-ho bé.
No, no, a més, és que va ser... És que era un personatge que realment era un insensat, un jacater, un temerari, un traïdor. Va fer purgues salvatges, era bastant cabronet, va tenir responsabilitats en alguns dels episodis més foscos de la comtessa. Va trair tothom, inclòs a si mateix, i no era gens demòcrata. I sí, ara ens sembla que això de, si ens sembla ara que això de Podemos i Sumar i les confluències és una guerra fratricida, sí. Al·lucineu amb el que passava als anys 30. No és res amb els efectes de Largo Caballero.
Hombre.
Que era la discòrdia en persona. Per tant, avui parlarem de Francisco Paquito Largo Caballero, més conegut com Largo Caballero.
Feia molt de temps que no sentia aquesta cançó, eh? Ponche Caballero.
A part, sí, Caballero. Caballero, és que no ens la treiem de sobre el campo. Sí,
a més, aquesta versió és de la húngara. Saps, sí. La húngara que va fer, sí. Aquest, el Tiny Desk amb
el teu amic Tangana. Pucho?
Sí? Pues ja està, és fantàstic.
Hòstia, ara estic intentant recordar com era l'anunci exactament, però ja el buscaré.
És l'ampolla aquella, com és daurada, sí. Així que fa reflex.
Perquè a més una versió d'Azúcar Moreno que es diu Crema Caballero, hi ha hagut versions, eh?
Home, clar, perquè Crema Caballero era l'evolució del Ponche Caballero, quan ja no, només el prenia gent de 80 anys i Blai Morell.
Però, ell no veu, només pren estomac al
moment. No, però segur, si li preguntes pel Ponche Caballero,
alguna cosa ha tocat. Alguna època ha estat sempre.
Va,
sí, Caballero, 43, Ponche Caballero.
Largo Caballero.
És el mateix actor de beguda. De beguda de iaia.
Saps que entès, en comptes de licor 43, entès minut 43, que és una mica com al final de la nit ja no arrases amb el que hi hagi.
Però, és el sector de begudes Blai Morell, que és sector de de beguda de Casal Sant Jordi.
Sí, 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 sí. Dels estomacals, dels digestius, no?
Digestius.
Digestius.
Una... Va, tira.
Bueno, Caballero, Caballero, Largo Caballero. Ja, pues és el que dèiem, perquè aquesta cançó hem fet Largo Caballero. Vol dir que els noms aquests que combinen adjectiu i substantiu donen joc, són graciosos, perquè sembla un poema ranci, no? Por ahí viene Largo Caballero, porte solemne y bastón en mano, no?
Sí, sí.
Saps? O una marca de whisky, Long Cavalier, no? Saps? Hi ha un professor expert en literatura portuguesa, que és famosíssim, que es diu Perfecto Cuadrado, i que és una mica com nosaltres, una mica redondo, saps?
Perfecto Cuadrado, m'encanta.
I que és molt graciós. Coses que passen. He dit així perquè el seu pare, o sigui, no es deia així per fer la broma, sinó que el seu pare es deia Ciriaco Largo, que ja té nom una mica bandoler, eh?
Oh, sí.
I d'Antonia Caballero.
Si estigués Ciriaco el Largo, sí, molt millor, encara.
A defensa de l'esporting.
Sí, sí. Però, i sembla ser que don Ciriaco tenia una cosa llarga. I no és, com estic pensant, el Ciriaco,
no.
Sinó la mà.
Ah, la mà llarga.
Tant que l'Antònia se'n va divorciar per maltractaments. Al segle XIX! Perquè hi ha un parèntesi que es va anomenar el sexeni democràtic, des de la revolució del 68, però no de la 1968,
no,
sinó de la 1868, quan van fotre fora Isabel II, i en aquell moment, doncs mira, es va poder divorciar. Eren pobres, molt pobres, però hi van a l'escola, però en complir els 7 anys... a llarg, perquè ja no li direm largo, li van dir que havia de treballar. 7 anys. Li van dir, ei, nen, ja t'has fet gran, eh? Aquí ja estàs aquí a la sopa, boba, eh?
Una altra època.
Quina edat té el teu fill?
7.
7, no? Pues imagina't. Vinga,
a treballar.
A treballar.
Les grans experiències laborals, que van incloure feines a fàbrica, recollint cartons, tallers, el van portar a entrar en contacte amb això, amb les dures condicions de la vida de la classe treballadora del segle XIX.
D'aquí l'obrerisme,
d'aquí
no?
L'obrerisme. Clar, segurament van influir...
Però es va trair una mica, però bueno,
sí.
Ja arribarem.
Sí, després es va fer estuquista, que posa estuc. Eh? Estuquista, que posa estuc. Es diu estuquista.
Ah.
Vaig veure que deia estuquista, no havia sentit mai la professió.
Ja no hi ha massa estucadors. Estuc.
Però d'estucar?
Sí, clar.
D'estucar una paret?
Abans tot estucava.
Sí, sí, sí.
Ara ja no... Bueno,
aleshores, aleshores
ell, que està des dels 7 anys vivint entre fàbriques, factories, tallers i tal, pues és quan comença el moviment sindical. I ell s'afilia a la UGT. La UGT, pels que no teniu ni idea de res, és un sindicat, no un videojoc. No és el Grand Theft Auto, el LOL. Ara, tots els videojocs tenen sigles. No, Unió General de Trabajadores.
GTA,
GTA, FT, League of Legends, LFG.
El WoW, el WoW, sí, el Fly, el
UGT. Abans les sigles eren pels partits polítics, sí, sí, i coses serioses.
Sí, sí.
Doncs ell va a una festa, que és la primera batx, que organitzen la UGT i el PSOE, i allà hi havia Pablo Iglesias.
No aquest.
A veure, sí, que s'ho s'ha d'explicar tot. El primer Pablo Iglesias. Pablo Iglesias Posse.
Sí.
Posse per a la
Posse foto. Per a la foto.
Posse.
El fundador del partit.
El fundador del Partit Socialista i també de la UGT. També té fundació i carrers, i és realment... Quan el PSOE va decidir qui agafava com a mita i com a símbol del partit, estaven entre Largo Caballero i Pablo Iglesias. I, òbviament, van triar la part bona, que és Pablo Iglesias. Vale, ja, igualment el farem algun dia. Però avui estem parlant de Long Night, Largo Caballero. I amb 20 anys s'afilia a l'UGT. Amb 20 anys el tio ja portava 13 corrales. Ja portava, estava a punt de fer 3 trienis, eh? Sí, ja portava 3 trienis. I després s'afilia al PSOE.
Sí, l'efecte Iglesias, Iglesias sense cua, és espectacular. Sí. Según el seu biógraf, no al de Iglesias, sino al de Largo Caballero, escriu: se produjo un cambio radical en mi vida. Abandoné toda diversión y distracción que no tuviera un objetivo natural o instructivo. Entregué todas las energías físicas e intelectuales de que podía disponer a la defensa y propaganda del ideal voluntariamente abrazado. Aviam, para un senyor que va estudiar només 4 anys a la seva vida...
No està mal,
no
eh?
No està malament, eh?
Capacitat important.
Però és, aquest efecte és com qui coneix els testimonis aquest de Jehovà i ja no el pot superar.
Es converteix en un absolut fanàtic del partit que havia fundat Pablo Iglesias. Mm. L'ombra de Pablo Iglesias comença a triomfar al partit i comença a pujar, i també al sindicat. I això que repetim, no, tenia molt pocs estudis. Era autodidacta, però era molt llest, tenia molt instint. Ell havia fundat, com havíem dit, la branca sindical dels estoquistes, que en aquella època pues, hi haurien més, ara potser serien 3,
sí, sí.
I anava pujant...
Però encara hi ha molta gent que té casa una mica d'estocat, eh?
Sí, el que no sabes com treure.
Ara! Aquest és el problema.
Ara
hi hauria
els desestocadors.
Ara, doncs pues un sindicat de desestocador tindria força, eh?
Però desestocar és allò de... Venen allò, et foten... Primer, que tot el bloc està molt content amb que desestuqui.
Molt,
perquè,
molt.
I no
era una mala idea, lo d'estucar.
Bueno, mira com va acabar Largo Caballero. Bueno, i a més, deixa l'estuc i comença a dedicar-se a la política. Això que no ha passat mai en el PSC ni a cap altre partit, que és allò de... Però aquest, com a mínim, va tenir uns anys de treballar. Hi ha altres que han arribat a càrrec sense haver treballat mai. Aleshores comença a ser regidor per Madrid, després passa a ser diputat provincial, i... Mentrestant, en aquesta carrera política, ell segueix amb la seva lluita revolucionària i té problemes amb la policia, vol dir que és detingut. És detingut per publicar i repartir pamflets revolucionaris, per protestar contra la guerra del Marroc, per organitzar vagues, i fins i tot, com és la història, és condemnat, atenció, a cadena perpètua per sedició.
Per sedició!
No!
Sí, per sedició.
No, no.
Però cadena perpètua. Res de 8 anys, 10 anys, no. Cadena perpètua. Això passa al 1917. Ell està sent a la presó, tot i així és elegit diputat, i això va portar el primer ministre, president del govern, Canalejas, el de la Font, a concedir l'amnistia als maguistes. No sé si us sona el tema.
Sí. Ha dit Pablo, eh?
Sí.
No cal que ho cantis, Malcolm, de veritat, que després de tants anys hauria d'haver quedat clar, ja.
El teu rus.
Sí. He posat rus. Això perquè arriben els russos.
Una cosa, de moment, la biografia és bastant impecable, no?
Sí.
Vull dir, un senyor que creix i que... voluntat política, transformadora, no?
Sí, no.
Detingut...
Els estucs perfectes, per ser...
Estucs perfectes.
Sí. Bueno, però dic, a més, s'ha de dir una cosa. Manifestar-se en aquella època era de valents. Els actes de la vaga que parlava el Santi ara van morir més de 70 persones.
Hosti, tu.
No, era com això, va, anem a fer una mani.
Ni un paper terra.
Anem de mani, noi. No, era una cosa seriosa. Però estem al 1217 i, com tothom sap, es produeix la Revolució d'Octubre.
Jo no seria tan optimista, eh?
Bueno, com tots menys de l'ESO...
Hauria de saber.
Es produeix la Revolució d'Octubre i la rebada dels bolxevics. Aleshores, Mr. Long Cavalier, d'acord amb el seu líder, ja molt gran, ja estava molt, 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 molt gran, Pablo Iglesias, pose!
Pose, ja estàs posant.
Sí. Decideixen no aliar-se amb el moviment rus.
Quan veuen la revolució, diuen,
sí,
bueno...
Sí, no, això va, no, no, i
és massa.
Allà es produeix una escissió mítica, que és la de les internacionals. Es queden en la segona internacional i no agafen la tercera internacional, i hi ha una escissió entre comunistes i socialistes. Això. Però recordem, això és molt important pel que veurem. Ponche Caballero
no,
diu no als bolxevics.
Sí, sí. Ja
diu no!
O sigui, aquest home, amb tot, i segueix estar molt bé, diu, jo no seré bolxevic.
Va. Vale.
Ja veureu després si és bolxevic o no. I arriba, aleshores a Espanya arriba Rivera.
Bueno, però què està passant aquí?
No, Fran.
Pablo Iglesias, Rivera...
Clar, és que tot és el mateix.
Ni Albert, no, tampoc
és repetit.
No, Fran, no Kiko Rivera. Sí. Ni Albert Rivera, sinó Miguel Primo de Rivera.
Incorrecte, sí.
Pare de José... No. I aleshores el cop d'estat i dictadura. I hi ha una dictadura. I estem tots en contra, no? I més si tu ets socialista...
Home, clar.
Ja has decidit que tu no estaràs amb la dictadura dels bolxevics.
No, home, no.
Clar? I aleshores
no et ve... No pots acceptar una dictadura.
Aleshores et ve el general aquest aprenent de Hacendado de Mussolini i conta un aquí. Doncs no.
Ah, estava a favor?
Sí. Tot i l'oposició d'Indalecio Prieto, Largo Caballero va acceptar col·laborar amb la dictadura en temes socials.
Sí, col·laboracionista.
Va acceptar a col·laborar amb la dictadura de Primo de Rivera. El 1924 això va provocar que es trenqui el partit quan Largo, molt cavaller, va acceptar formar part del Consell d'Estat de la dictadura.
Això ja no és una col·laboració, eh?
No, no, és que ja...
Ja tenia sou.
Saps quan el Núñez...
A tots ja és tocar la banda, eh?
Posava els opositors dintre de la, sí, de la Junta del Barça i deia, sí, de cambra, vinc aquí, no sé què. I l'altre també. Clar, Indalecio Prieto va dimitir i el partit es va esquerdar. Pablo Iglesias, pose... Estava a punt de palmar-la i, clar, no tenia aquella força de figura de posar ordre. I el partit es trenca entre Indalecio Prieto i el Largo Caballero, que accepta, recordem, entrar al govern de la dictadura de Primo de Rivera.
Però va a més, perquè Primo de Rivera li ofereix al Partit Socialista 6 escons a l'Assemblea Nacional. Però van dir, però bueno, no els poseu vosaltres, que no ens fiem, els posa el govern, va dir, els poso jo, va dir Primo de Rivera. I el partit, el PSOE, es nega. Aleshores, Primo rectifica i deixa de dir, bueno, els escolliu vosaltres, però això ja és 1929, i Largo veu que Primo de Rivera no té futur. I suposa els 6 escons sabent que... Tal. Entonces, què és això, una oposició a Primo de Rivera? No. Indalecio Prieto, l'enemic íntim de Largo, creu que Largo Caballero creu que ha entrat en raó i diu, bueno, pues ara traiem tots la gent que tenim a les institucions de la dictadura, traiem tots els regidors, traiem tot. I Largo diu, no. Nosaltres seguim aquí chupando del bote de Primo. No, sí. No, una cosa és que no volem aquests 6 escons, però nosaltres seguim aquí.
Perquè us feu una idea de com estan de bé els socialistes de Largo Caballero col·laborant amb la dictadura de Primo de Rivera, hi ha un informe de la Direcció General de Seguretat que es fa públic quan marxa Primo de Rivera a l'exili a París. I diu literalment aquest informe de la Direcció General de Seguretat: l'actuación socialista durante los 6 últimos años ha sido... francamente, governamental.
Carai.
Sí.
Impecables, no?
Impecables. Sí, s'han posat al costat de la dictadura sense... Sí,
però ni queixar-se, eh?
Sense queixar-se, sí.
Bona gent,
mica,
eh, aquests?
Una mica com va dir després el PP que havia passat a Catalunya amb el 155.
Sí.
Que tot...
Tot igual.
Tot igual. Tot palante, igual.
Palante.
Però fins i tot en moments difícils i finals de la dictadura es va organitzar un moviment per tombar el règim. Ja com estava caient, estava molt, molt feble, i es munta una petita revolta que comença a Jaca i a Madrid. I es comptava amb UGT, perquè era la que tenia força, però UGT va dir que era Largo Caballero, va dir que no. Què passa? Que l'intent de cop d'estat va ser això, un intent.
Arriba la república.
Libertad.
Sempre vol cantar i no encerta ni una nota, de veritat. És...
Sí.
Bueno, aquí està notes.
Sí, 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 sobre t'has de posar a fer flamenco.
No la cantaria Plácido Domingo.
No.
Semblava, però no la cantaria mai aquesta.
No.
Va arriba la república. I el 31 i el 33 es produeix el que en Largo Caballero s'anomena el gir bolxevic. Rebobinem.
Sí.
Recordeu el moderat pactista antibolxevic que després es posa al costat de la dictadura de Primo de Rivera?
Sí.
Doncs ja no hi és Pablo Iglesias, i ara sí que es posa ell a favor dels sòviets. Dels sòviets que, si eren bèsties, ara estaven bastant més bèsties, eh?
Estaven accelerats, ja.
Hi havia un senyor amb bigoti que tenia molt mala gaita, ja, eh?
Sí, sí, sí.
Vale? A més, comença a radicalitzar-se i anar contra la república, fins i tot. Des del Partit Socialista anaven contra la república. Deia Largo Caballero, hem de lluitar com sigui, fins que les torres i els edificis oficials onegi no la bandera tricolor d'una república burgesa, sinó la bandera vermella de la revolució socialista.
Hosti.
Incitava a la lluita violenta i li van començar a anomenar el Lenin espanyol.
Ell no volia aquella república.
No, no, no. Saps, la pinça de la república era... Per un costat.
Per la dreta i per l'esquerra.
La dreta i l'esquerra.
No, perquè a més hi deia aquesta cosa, que la democràcia...
Que l'esquerra havia pactat amb la dreta per fer una dictadura. Però bueno, tot davant.
No, però deia que la democràcia és una cosa...
No, perillosa. Sabem com no va sortir bé, això, eh?
No, mira que és raro, eh? És raro. No, però quan es pensa en l'esquerra demòcrata, ells volien la dictadura proletariat, però això. Pensaven que la democràcia, això, el sufragi universal, era una cosa burgesa.
Ah.
I promet, però què passa? Què promet? Long Night. Promet que si entren ministres... de la FEDA, la FEDA és el partit de la dreta, el govern ja era una revolta. Ell ho promet.
Mm-hmm.
I entren. I entren tres i n'hi ha. La revolució del 34 va començar el 5 d'octubre en la vaga general d'Astúries i es va estendre a altres regions d'Espanya. La insurrecció va ser sufocada pel govern central després de les diverses setmanes de combats, enfrontaments violents i declaracions de repúbliques socialistes. Anaven declarant petites repúbliques independents socialistes com les d'IKEA. Milers de persones van morir, milers, eh? I van resultar ferides en els combats. I molts líders sindicals i polítics van ser arrestats i empresonats. Va ser un desastre. Encara... Mira, que va unir una mica el Front Popular contra la repressió posterior, però el que va suposar la revolta del 34 era el punt d'inici perfecte pel que passaria després.
I aleshores passen coses estranyes, perquè, clar, l'Arau Caballero era el que havia anunciat que contra la república burgesa, la bandera socialista, les repúbliques... I el 25 de novembre del 35, 25 de novembre de 1935, l'acusen de ser el líder màxim de la rebel·lió aquesta. Però el 30 d'aquell mateix mes, és a dir, 5 dies després, el deixen anar lliure de càrrecs.
És un judici ràpid, eh?
La justícia és superràpida.
5 dies, eh?
5 dies.
Aleshores, Azaña, com a president del govern, proposa als socialistes anar en coalició. Largo no vol anar, però accepta amb una condició. A què no sabeu quina condició era?
Què?
I la història es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Què? Amnistia,
sí, per tothom! Hombre, demana amnistia.
És que, 34.
Si no heu estudiat la història d'Espanya, entenc que us estigueu sorprenent del que passa ara. Demana amnistia pels empresonats per les vagues del 34. Però no s'arriba a un acord, es repeteix, perquè Largo trenca el partit, sorpresa, això no està passant tampoc, i dimiteix, tot i que es queda al front de la UGT. Vale, havia estat antibolxevic i bolxevic moderat i violent. I després bolxevic violent. I havia donat suport a la dictadura. Però què passa quan comença la guerra?
Doncs aquí és on apareix el pitjor Largo Caballero, eh?
Ai, ai.
Al cap de pocs mesos de començar la guerra, es fa president del Consell de Ministres, que és com president del govern, i ministre de la guerra, com dèiem abans. I es preocupa, sí que és un ministre de la guerra, però es preocupa de les guerres internes, que si els comunistes, que si els anarquistes, que si els socialistes d'aquesta branca, que si els d'Indalecio Prieto... Vull dir, està més pendent de les guerres internes, de les diverses faccions de l'esquerra, que d'una altra cosa. La seva ineficàcia a la guerra li passa factura. El 37 dirigeix el que a Barcelona coneixem molt bé, que és el Maig Sagnant, o el Maig Negre, que és una sèrie de repressions violentes a aquesta ciutat per part de les forces governamentals republicanes contra les faccions anarquistes i trotskistes.
Aquí comencen a apel·lar-se entre diguem-ne que haurien d'estar en el mateix bàndol.
Però clar, un tenien això que diu Max Weber, el monopolio de la violència, no? Un tenien la policia i l'exèrcit. I tot i que no hi ha xifres precises per l'època, s'estima que centenars de persones van morir en els enfrontaments i les represàries posteriors. Les execucions durant el Maig Sagnant van incloure tant a combatents armats com a civils. Es van dur a terme arrestos i execucions sumàries de líders i militants anarquistes i trotskistes, així com de qualsevol persona considerada com a simpatitzant o col·laboradora d'aquests grups. Les execucions van ser dutes a terme tant per les forces de seguretat governamentals, però el Caballero també s'ha de dir que també hi havia grups paramilitars, una mica d'exaltat per ell.
El lío.
Les accions repressives durant el Maig Negre també van incloure la detenció i empresonament de milers de persones, així com l'aplicació, que això és ja el punt final, de mesures de control sobre la població civil.
Això va passar molt a Barcelona, on anaven caçant els militants del POUM, per trotskistes, o fins i tot militants anarquistes aquí. I tot això enmig d'una guerra que en teoria havies de lluitar contra els feixistes que estaven entrant. Però això passava a Barcelona. A Madrid també va passar. Omple Madrid de terror a la recerca del que deien els quinta columnistes, i aleshores quan ell s'emporta el govern d'Espanya a València.
Mm. Perquè pensava que cauria immediatament, que no va passar.
Sí, no va passar.
Sí, també pira de Madrid massa ràpid. Les purgues, també internes, compliquen molt la guerra, com dèiem, i les possibilitats de guanyar. I aleshores quan es produeix un fet complicat, i que ja vam parlar quan van fer Carrillo, que és el succés de Paracuellos del Jarama.
Per cert, el nom de Paracuellos, etimològicament, d'on ve? Paracuellos.
Paracuellos.
No podia passar rebolla.
No.
Si tu dius, voy para Paracuellos, dius, no vagis.
Te va parar.
Allà, més de 2.000 persones són afusellades sense judicis a aquest paratge de Paracuellos del Jarama. Quina responsabilitat va tenir? O sigui, aquí...
L'Arco Caballero.
Clar, aquí sempre la dreta, quan Carrillo vivia, sí, sempre deien que Carrillo, era Carrillo. Que, però
una pila d'entrevistes que li deien
Paracuellos. Quan ja van fer Carrillo, ja van veure que ell potser no ho va evitar, però no és el responsable, i que potser ho sabia. Però no... però Carrillo també pilla'l. Ell va escriure, Carrillo, en tot cas,
sí,
que si ho sabia algú i ho va ordenar algú, era Largo Caballero.
Ah, sí? Ho diu ell, eh?
Sí. També Paul Preston escriu que Largo Caballero ho sabia. A més, van haver de frenar les saques. Les saques són aquestes rondes sinistres que feien per les cases a treure gent, se les enduien als cementiris o a escampats a fusellar-los, per la pressió diplomàtica dels països que tenien ambaixada a Madrid, que deien li va dir a Largo Caballero que estava convertint Madrid en una venjança total. I després es van reprendre per ordre de la Junta de Defensa de Madrid, és a dir, de Largo Caballero, que va seguir anant buscant gent per a fusellar.
Ho té tot. Caballero, Ponche Caballero.
Mira, rebut, no us ho creureu ara, eh? He rebut un missatge que arriba de l'Hispània.
No, en sèrio?
Amb una foto d'un Ponche Caballero a la porta.
Mira!
Com dient, si voleu anar-hi, doncs vosaltres mateixos. Hi haurà Ponche Caballero.
I a sota...
Si és més, jo afegeixo una altra cosa. I una segona foto amb estomacal bonet.
I a sota no posa la conta que has deixat a 10 €?
No diu res. Bueno, execrables, deu passar, per favor.
Molt bé.
Long night, eh?
Déu long va, night.
Adéu-siau.
I visca Ramon Asenjo.
11 i 20. Ajejo. 11 i no sabem el nom, no sabeu res, de veritat.
Per dir-ho malament, millor que no ho diguis.
Exacte.